Doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, molt bé. Escolti, doctor Trilla, sí. Deia Fernando Simón que hem de mirar l'evolució dels últims 7 dies, perquè, evidentment, ells també estan reajustant dades, de la mateixa manera que aquí fa una setmana se sumaven casos que arribaven, allà també està passant pel que fa a les morts, però ell deia 35 morts en els últims 7 dies i aquesta és la dada positiva, no?
Correcte. Realment segueix una mica la xifra ballant amunt i avall, i ajustant uns i ajustant els altres, però realment el que diu el doctor Simón d'aquests morts en les últimes setmanes o 7 dies, que realment segueixen sent un nombre pues, baix, malauradament segueixen sent persones que moren cada setmana com a conseqüència probablement de les seqüeles de la malaltia, en aquest cas, doncs és una xifra baixa i és una xifra que ens fa ser optimistes al respecte de que realment la corba aquella famosa que tant ens va costar de planar, pues, que en aquests moments ja s'està acostant a límits inferiors, tant de bo. Vull dir que les coses sembla que van bé.
Als hospitals, a l'Hospital Clínic, que és on el doctor Antoni Trilla és el cap d'epidemiologia, com sabeu, aquesta sensació, aquest retrat, aquesta radiografia que feien els nostres serveis informatius dels diferents hospitals, de que ara n'entren pocs i molt pocs estan a les UCIs, perquè en tenim 200 casos d'una capacitat que va triplicar a Catalunya per sobre dels 1.700 llits, no?
Sí, sí, realment la realitat és aquesta, és a dir, tenim afortunadament pocs casos. El nombre de pacients que s'atenen a urgències, que és com una mica la part d'entrada en l'hospital dels casos que potencialment poden ser més greus, es sospiten doncs, potser uns 5, 8 casos cada dia, se'ls fa la PCR i ens surten molt pocs positius, potser un com a molt, i per lo que parlo amb els companys de primària de la nostra àrea, més o menys la tendència és aquesta, és a dir, pocs casos sospitosos, es practica la PCR a tots aquells que es creu que s'ha de practicar i en surten poquets de positius, de manera que realment sembla, perquè com que aquestes xifres que tenim doncs sempre les hem d'agafar una mica amb prudència, la sensació de primera línia és que realment la cosa s'està estabilitzant a la baixa, la qual és una molt bona notícia.
Sí, i els casos que us estan arribant són menys greus, tots ells, no?
Sí, això també és, fins i tot alguns companys expliquen que diguéssim lo que és les símptomes han variat una mica, que potser no hi ha tanta febre, no hi ha tant mal de cap, que la gent es queixa potser d'alguns símptomes que abans no veiem tan freqüentment, però el comú denominador és que ja n'arriba algun que pot tenir una pneumònia o que pot estar més greu, però que majoritàriament són casos més lleus, que en aquesta fase de detecció, especialment pel que fa referència a les deteccions de casos nous, és el que hauria de ser. És a dir, quan una persona comença a tenir símptomes és quan es diagnostica i, home, òbviament pot començar ja amb una malaltia més complicada, però el normal és que comenci amb una malaltia lleu i tant de bo que es quedi amb aquest estat lleu fins al final de la malaltia, no? Aquesta és una mica la situació.
Potser ahir ho vau parlar amb l'Òscar Fernández i per tant que jo sí. Ahir no hi vaig poder ser i en aquella hora estava pendent d'altres coses, però, doctor Trilla, el 8 de març teníeu la sensació, perquè ara tota la qüestió gira al voltant de l'informe, no?, famós, de la Guàrdia Civil i el ministre Marlaska i tota la mandanga. Però el 8 de març teníeu consciència de perill per manifestacions o els epidemiòlegs, ho parlàveu, això?
Jo crec que hi havia la situació aquesta que és el que ens va portar a adoptar una actitud més ortodoxa, que es va demostrar que després que no era la correcta, de seguir les instruccions d'intentar pensar que la majoria dels casos eren importats, que es podien diagnosticar i que, per tant, es podien aïllar. Evidentment, vist ara, tu diries, home, aquell dia segurament ja hi havia bastanta circulació, no sé si en total hi havia uns 200 casos i potser es podia haver adoptat una actitud més estricta, però jo crec que, tal com va explicar el doctor Simón, és veritat que ja va haver una manifestació, però també és veritat que el dia abans i el dia després es movien el mateix número de milers, de centenars de milers de persones per Madrid i per Barcelona i per tot arreu, perquè no hi havia encara cap restricció d'aquestes tan dures que es van tenir que aplicar després. Per tant, pot haver contribuït al contagi? Potser sí, però no és l'event únic significatiu que va fer que de res passéssim a tot. Ja teníem bastant i no ho vèiem, i després n'hi va haver més. És a dir, que és així. Jo crec que l'epidèmia, si em permets, Mònica, va fer la seva progressió normal, que se'ns va passar per sota molts casos que no els vam detectar perquè o eren asimptomàtics o hi havia més transmissió de la que podíem detectar en aquell moment, i així ens va esclatar, sí, igual que ha esclatat a molts països, eh? Vull dir que no ha sigut cap cosa estranya.
Sí, i doctor Trilla, ara que sí que ja ho sabem, jo avui a la portada feia una reflexió sobre les coses que podem evitar i les que no podem evitar. Una que no podem evitar i que és imprescindible que posem en marxa és tota l'activitat econòmica per anar remuntant i no agreujant les conseqüències socials que tindrà, evidentment, aquesta crisi sanitària. Però n'hi ha una altra, que és l'agenda social, i el rebrot de Lleida té a veure amb els dos focus. Un, els escorxadors, i per tant el que no s'hagi fet bé, i per tant en situació de feina, i l'altra és una celebració, un dinar familiar, no? En aquest cas, és el primer rebrot que tenim, encara que estigui controlat i traçat, no? Es pot evitar, això?
Home, s'hauria de poder evitar, o si més no, en reduir la probabilitat de que això succeeixi, cosa que sempre té que veure amb que es facin les mesures preventives i la gent segueixi els consells de forma més estricta, i segona, s'ha de detectar ràpidament. Jo crec que aquesta segona part, els companys de Lleida estan fent una molt bona feina, i en principi sembla que han detectat bé els casos, sembla que han traçat bé la cadena de contactes, i això dona esperances de que no s'extengui gaire més, no? Això és una molt bona notícia. Ara, els exemples que poses jo crec que són molt interessants. Clar, la feina pues, s'ha d'intentar treballar amb les millors condicions. Ja sé que en algunes indústries tot això deu ser difícil, però bueno, s'ha d'intentar pues, mantenir la distància, posar les mesures de precaució, si s'ha de treballar amb mascareta i es pot treballar amb mascareta, s'ha de treballar amb mascareta, i especialment és important el que sempre diem, que quan hi hagi algú que tingui símptomes, de seguida, diguéssim, es posi en contacte amb el servei sanitari, perquè tot i que evidentment poden contagiar sense tenir símptomes, aquest és el moment, quan comencen els símptomes, que el contagi és més alt. I en el cas de la celebració familiar, jo crec que ens porta a l'altre cantó. Clar, 20 persones, pel que sembla, reunides, que estaven probablement properes i que hi havien, si no he llegit malament, 4 persones que tenien ja símptomes, doncs esclar, això és una recepta per contagiar-se. Te'n vas a una reunió amb 20 persones, 4 ja que tenen símptomes i no fas mesures de precaució, i en un espai tancat probablement pues ja tens el contagi més o menys garantit. Per tant, què demostra això? Que el virus segueix existint, que ens podem contagiar i que en espais tancats, més amuntegats, com pot ser la feina o una celebració familiar, encara és quan és més important fer les mesures de precaució per intentar reduir el risc de contagi. I si estàs malalt, doncs no hi has d'anar, t'has de quedar a casa.
Clar, perquè Lleida, que és un territori on, com deia ara el doctor Trilla, s'ha fet la traçabilitat, hi ha poca densitat de població en relació a Barcelona i les metropolitanes, sí, però només 2 setmanes del 7 al 21 de maig es van registrar 187 casos i va incrementar, sí, i molt d'una setmana per l'altra. Per tant, aquí s'ha produït aquest rebrot amb diferents focus en una situació de densitat de població baixa. Per tant, les alertes posades sobre el que pugui passar en paral·lel amb una zona com Barcelona o àrees metropolitanes, no?
Absolutament d'acord. O sigui, una cosa és detectar focus d'aquests en una zona que no és molt densament poblada o està directament relacionada amb un dret molt concret, i l'altra cosa és que això et passi en una ciutat gran com Barcelona o altres i que, a més, no tinguis la capacitat de fer bé el seguiment de moltes persones que es poden haver mogut amunt i avall amb un esdeveniment concret, no? Això ho complica molt més. Per tant, aquí encara enfatitzar més la dificultat i la necessitat de fer bé la vigilància en aquests moments, especialment en grans nuclis urbans amb molta mobilitat i amb molta densitat de població.
Mm-hmm. Estem fent els PCRs al ritme que s'havia marcat o estem fent menys dels que tocaria?
Aquesta és una dada que a mi m'ha sorprès, una dada que em sembla que es va donar ahir, de que teòricament s'estava fent només un 20% de PCRs en els casos, semblava que deien sospitosos. Clar, aquí hi ha una matització. No tothom que va al centre d'atenció primària i diu, mira, jo tinc aquests símptomes, doncs el metge, amb bon criteri, pot decidir que no li sembla que pugui tenir la Covid i no el sotmet en aquesta prova, que és una part important de la gent. L'altre que sí que sospites, realment, que sospites la prova i la indiques, aleshores aquí tindríem que arribar a xifres, segons la teoria, de poder fer la prova a quasi el 80% de les persones que realment tenen símptomes o que el metge considera que tenen símptomes per poder sospitar la Covid. Sembla que en fem menys, però no tinc clar que s'hagi comptat bé, és a dir, no tothom s'ha de fer la PCR, només en aquells que està indicat, i crec que això és una xifra que s'ha d'anar estabilitzant i, en teoria, n'hem de fer bastantes, però n'hem de fer bastantes sempre sota la sospita clínica de que pot tenir aquesta malaltia.
Que la sospita clínica, doctor, perdoni, la sospita clínica no només és el que expliqui el pacient, sinó les analítiques i el que diuen les plaques, no?
Depèn, si el metge creu que amb el que explica amb la història clínica doncs ja n'hi ha prou i és una cosa que li crida molt l'atenció, doncs, per exemple, jo que sé, un senyor que arriba i diu, miri, m'he quedat sense olfacte, sense gust i a més tinc mal de cap. Dius, uf, això
pinta COVID.
Té pinta de poder ser Covid. Pinta Covid, vale. No, miri, no em trobo bé, estic cansat. Bueno, doncs haurem de mirar més coses. Aleshores, això doncs, pot portar a les proves complementàries analítiques bàsiques o una radiografia en els casos necessaris i aleshores indicar o no finalment la PCR. Per tant, hi ha tot un espectre de possibilitats, però l'important és que la indicació de la prova l'ha de fer el metge basant-se, òbviament, amb les dades que té clíniques, amb les proves analítiques que vulgui fer i amb les radiografies que cregui indicades. Aquesta és la situació. Llavors, tindrem que veure quants d'aquests se'ls ha fet la PCR, que jo entenc que majoritàriament ara, per mi, però el que m'expliquen els meus companys, deuen ser una gran majoria, i per tant aquest 20% jo crec que deu comptar més, no sé com compta tothom que s'hauria de fer una PCR. Jo crec que no són tants els que s'hauria de fer una PCR, em sembla. Però, bueno,
doctor Trilla, que no l'atropellin els cotxes, que sento molt motor.
No, estic a punt de creuar. Sí, sí, sí.
Sento molt motor.
Molt tràfic.
Se'ns ha acabat la pau, doctor Trilla, se'ns ha acabat la pau en aquestes converses.
Sí.
Però com a mínim la té dins de l'hospital, una mica més, la pau. Per tant, això és la compensació. Doctor Trilla, que tingui un molt bon dia. Una abraçada.
Una abraçada. Molt bon dia a tothom, Mònica.
Adéu.